va bé, no?, per seguir el camp, i crec que és algo que trec en positiu.
A l'esquerra t'hem vist molt bé arribant a línia de fons en tots els partits que has jugat fins ara, aportant en atac. Creus que a la dreta també podràs aportar tot això, o que amb Graham potser us tapeu alguna mica?
No, al final jo sé que al final per la dreta Graham és la persona més determinant, no?, que tenim a la dreta. Bueno, al final Aitana també, o sigui, al final és la Graham és una persona més de banda. Llavors jo crec que sí que és cert que, bueno, al final si jugo per la dreta, doncs m'hauria d'anar tornant amb ella. Al final, no sé, com acabem de començar, vull dir, és el primer partit, no?
Bueno, va anar treballant ara que arriben els partits importants. Ona, moltes gràcies i felicitats per la victòria.
A tu, gràcies.
Ona Batlle amb la Laia Colla, els vestidors de Valdebebas, des d'aquesta victòria del Barça 0-3 al camp del Reial Madrid. S'acaba el partit de la Lliga Sobal amb victòria del Granollers al Palau d'Esports, 36-27 sobre l'Osca. I ens demana pas el Dani Aguilar des del vestidor de la Penya, després d'aquest Joventut 75, Barça 93 a Badalona. Dani.
Sí, Xavi, parlant amb el Guillem Vives. Guillem, el potencial del Barça potser al final s'ha acabat imposant, malgrat que realment a la primera part s'ha plantat moltíssima cara.
Sí, crec que a la primera part el ritme l'hem pogut mantenir, hem estat més intensos sobretot al segon quart, ells s'han trobat còmodes, hem pogut córrer més, crec que hem trobat el Shannon en situacions de transició que ens han ajudat a notar, i que la segona part, a part que ens hem parat el ritme perquè no m'ha notat molt, ells ens han fet una defensa de canvis que ens ha costat molt entendre-la, atacar-la, i bueno, crec que això ens ha parat molt, i ells han estat encertats en atac, i això ha fet que l'avantatge s'anés augmentant i no hem tingut l'oportunitat d'entrar en el partit, també per mèrit d'ells, i res, felicitar-los.
Són quatre derrotes seguides, la situació està com està, la classificació, ets un dels experimentats i líders d'aquest vestidor. Deixa'm preguntar-te què se li pot dir a la gent per aquest tram final de temporada.
No som molt de dir coses a la gent, vull dir, som més d'accions. El que hem de fer nosaltres és, ara que tenim setmanes més netes, doncs, seguir millorant, entendre les coses que estem fent no malament, però que podem millorar-les, les coses que fem bé, potenciar-les, i és treball nostre de l'equip, de dins, de l'estaf, anar millorant per sentir-nos més còmodes al partit del cap de setmana, ara que tenim més temps, i anar el diumenge al camp del Granada i guanyar. No és ara podem dir coses màgiques per animar-los, sinó que intentarem treballar, seguim treballant perquè el següent partit, doncs, hi hagi millor resultat.
Per on passa aquest treball?
Bé, per moltes coses, com he dit. Avui, per exemple, la defensa de canvis ens ha costat molt. Hem d'entendre que quan també és veritat que ells tenen una capacitat física que fins i tot els bases són jugadors molt físics. També, doncs, la lluita del rebot, no venir de ball en moments complicats, potser elaborar més el joc. Crec que hem fet molt poques assistències avui. Bueno, moltes coses que hem d'anar desgranant. Potser ara t'ho dic en calent, i segur que d'aquí i demà es veuran més coses que ja s'encarregarà el Carles i l'estaf d'entendre-ho. I a poc a poc, no puc dir més.
I si no, ens agradeixem preguntar-te per la rebuda d'ex badalonins com el jugador Penya, com el que hi ha hagut avui.
Sincerament, estic content de la rebuda que han tingut. Crec que al final això és un esport, està clar que hi ha molts fanatismes entre això, però crec que són tres jugadors a part que han donat molt a la història del club, cadascú en uns moments importants, i content que la gent els hi valori, i content que això parla bé de l'afició del Joventut.
Gràcies, Guillem.
Molt bé, merci.
Guillem Vives al micròfon del Dani Aguilar, aquest vestidor de la Penya, després d'aquesta victòria del Barça 75-93. Deixem el Dani que vagi cap al vestidor del Barça per escoltar també alguna opinió del conjunt de Roger Grimau. Laia Coll, bona nit de nou.
Hola, què tal, Xavi?
Sentíem ara l'Ona Batlle al teu micròfon. També ja ha xerrat Jonathan Giraldez i algun altre protagonista. Suposo que satisfacció a l'expedició blaugrana, Laia.
Sí, moltíssima satisfacció. Ho sabem perquè seguim aquest equip, que els clàssics són sempre un partit molt especial, que agrada el vestidor, i que aquells discursos de si hi ha distància, si no, és una cosa que pica les futbolistes de seguir volent més. Escoltem la valoració primer que ha fet Jonathan Giraldez del partit, que ha vist un Barça molt superior als 90 minuts.
Bé, jo crec que a la primera part hem estat molt superiors, a la segona fins i tot més. Hem ajustat algunes coses a nivell de posició per poder crear ocasions una mica més avantatge per poder crear perill, i crec que hem estat molt bé en totes les línies. Et diria que també des del punt de vista físic, quan jugues tants partits seguits i la imatge que hem donat avui, no només a nivell futbolístic sinó també a nivell físic, crec que parla molt bé del moment en què estem.
Això és el que deia Jonathan Giraldez, Laia, que més explicava el tècnic del Barça després d'aquesta victòria.
Doncs Jonathan Giraldez, que veu ja si la Lliga molt a prop, no es vol parlar de Lliga sentenciada al vestidor, és aquest discurs de prudència dels esportistes, que fins que no estigui la Lliga acabada, també escoltàvem ara Ona Valla, que fins que no sigui matemàtic, fins que no estigui el saqui ben lligat, no es pot cantar victòria, però sí que reconeixia Giraldez, a part de que estan cada vegada més a prop, doncs que aquest mes 12 els anirà molt bé per poder gestionar càrregues ara que arriba el tram decisiu de la temporada amb la Champions, amb l'objectiu d'arribar a la final de Bilbao a l'horitzó.
Molt, molt avançada. Fins que la Lliga no es guanyi matemàticament mai podem parlar d'això. S'ha de respectar a la resta d'equips i nosaltres hem de respectar tot el que hem de fer al nostre dia a dia. No ens podem amagar que ara mateix, no, si el joc d'acabar més 6, si el joc d'acabar més 12 acabem a més 6, l'escenari és totalment diferent, perquè la setmana vinent tindrem un altre partit decisiu al camp del Llevant. Però aquests 12 punts d'avantatge ens donen moltíssima confiança per poder doncs, gestionar una mica millor, no?, les càrregues, sobretot del cara que queda temporada.
Victòria del Barça 0-3, una victòria que deixa l'esblaugrana amb 12 punts més a la classificació que el Madrid, que és segon. Ha marcat el primer gol Fridolin a Rolfo, el segon Aitana amb assistència de Graham Hansen, i el tercer l'ha fet la Noruega, que suma ja, atenció, 26 gols i 25 assistències en el que portem de temporada. I després del partit, Graham Hansen no ha tingut prou amb l'exhibició que ha fet al terreny de joc, que ha volgut també enviar un missatge. Ha estat clara la futbolista del Barça, ha enviat un missatge a les futbolistas del Madrid.
Es un el clásico y ellas siempre hablan antes y al final estamos ganando. No, en general estamos más cerca, pero seguimos ganando nosotros y así vamos a intentar seguir que se quede así.
Caram, patapam, s'ha deixat anar, eh?
Sí, sí, la realitat és que el Barça segueix manant 14 de 14 en clàssics. Per cert, Graham Hansen aquesta nit el tu diràs amb el Gerard Ballera, la millor jugadora del partit, per analitzar aquest clàssic i dir-vos que del Real Madrid, en la tònica habitual, no ha parlat ningú, absolutament ningú, després del partit, ni jugadores ni tècnics. A la Lliga F no estan obligats, com sí que va passar, per exemple, a la Supercopa, que vam poder escoltar posterior a la victòria del Barça d'aquell 0-4 semifinals d'Alberto Toril. Avui no hem pogut escoltar absolutament ningú i no ha sigut perquè no hi hagués expectació mediàtica a Valdés. Avui la premsa està plena de periodistes, de periodistes com nosaltres, que hem vingut des de Barcelona, però també molts periodistes d'aquí, de la capital d'Espanya, de Madrid.
Doncs si així creuen que li fan un favor a la Lliga, doncs allà ells, però crec que li fan tot el contrari, un tret al peu a la Lliga, no volent atendre els mitjans de comunicació després d'un partit on no ha passat absolutament res d'extraordinari, de normal, i és que encara que hagués passat res d'extraordinari, seria la seva obligació també atendre els mitjans de comunicació i apropar una mica més aquest esport als seus aficionats, però ja s'ho faran. Si ho volen fer així, ells sabran per què ho fan. Gràcies, Laia, bon viatge de tornada. Fins ara.
Fins ara.
Arrencant la segona part a Tarragona, el nou estadi del Nàstic Unionistes. Esteve.
Sí, amb la mateixa tònica, minut 4 d'aquesta segona meitat, 0-0 marcador, moltes faltes, moltes interrupcions, poca continuïtat en el joc i escassíssimes ocasions de gol. De fet, només n'hem vist una fins ara, aquella de Jardí al final de la primera meitat, que llapava la pilota un xut llunyà des d'uns 25 metres al travesser de la porteria d'Ivan. La resta, poqueta cosa, això sí, el públic del nou estadi que segueix ben engrescat i somiant amb aquesta victòria que deixaria el Nàstic molt a propet del primer lloc. De fet, crec que si no em fallen els números, empatat a punts amb el primer, i li donaria encara prou marge o una miqueta més de marge amb la zona de playoff.
0-0 de moment el partit al nou estadi. Bé, que el Dani els tenim al vestidor del Barça després de la victòria a la pista de la Penya. Dani.
Escoltem, Joel, parla, Xavi.
Molt content, no? Primer de tot per la victòria. Crec que al final necessitàvem, portàvem 3 de les seguides, no? I al final sempre guanyar pues un derbi sempre és especial, no? I també pues, un xut d'energia per el que és aquesta temporada. I el que dius, pues la veritat que molt content, no? Per l'agraïment que m'ha donat aquí l'Olímpic. La veritat que estic molt content i sobretot molt agraït per tot el que han fet per mi i ja et dic, per el recibiment que m'han donat, perquè la veritat que no m'ho esperava, i en aquest sentit pues, molt content, i desitjar-li tota la sort que els queda temporada i les que esperen.
De totes maneres ha de ser estrany, no? Jugar cromàticament amb un color diferent al que has jugat tota la vida. Era la teva primera visita aquí amb una samarreta que no fos de la Penya.
Sí, no, com et dic, al final pues, sempre estan al principi d'aquests nervis, però bueno, crec que ho he portat molt bé, no? M'esperava estar més nerviós, però bueno, sí, no? Una mica una sensació estranya, no? Ja, per mi el més estrany, el millor és el sentar-te en una altra banqueta, no? Ho veia una mica al principi pues, estrany, però ja et dic, un cop comença pues, el partit, ja estàs sentat en el teu equip i en què guanyi a l'equip.
I has dado muchas vueltas esta semana.
No, la verdad, primero de todo, porque no hemos tenido tiempo. Llevamos toda la semana sin pisar por casa y fue el primer día que llegamos y en ese sentido, pues bueno, no te da tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando venía del bus de dirección para el Olímpico, ¿no? Pues la verdad que pues se te hacía extraño, ¿no? He intentado pues desconectar, ¿no? He pensar en el equipo, ¿no? En intentar ayudar al equipo a ganar y intentar quitar esos nervios, aunque bueno, al principio siempre cuesta un poco.
Ha sido muy pesado.
No? Una per mi, per Joel. Joel, tenint en compte com ha anat tot plegat i tenint en compte d'on veniu també, et pregunto per la victòria, que és importantíssima.
Sí, no, com he dit, al final quan guanyes un derbi et dona un xut d'energia. Venim de tres derrotes complicades, no? Crec que era el tram més important de temporada, així que res, ara toca estar tots junts, tots a una i intentar treure-ho, perquè bé, ja et dic, el més bonic, el més ambiciós i el que tothom vol, per el que tothom vol jugar.
Joel.
Gràcies.
Joel Parra amb el Dani Aguilalbe al vestidor del Barça. Tenim jugant Sinner al Masters 1000 de Miami de tenis. Mollom.
Sí, i està en problemes, contra Griekspoor, el neerlandès 7-5, el primer set per Griekspoor, en el segon empat a 3 jocs, els dos jugadors de moment mantenint el seu servei. També està jugant Andy Murray, que ha guanyat el primer set contra el txec Machak, el segon set 2-1 per parent txec de Xavier Masacs.
Sí.
I Shapovalov, el canadenc, que està jugant contra l'italià Arnaldi, primer set 3-2 per Arnaldi. Ja...
Masacs, un dia d'aquests parlarem amb ell, que és a punt de treure el llibre sobre el Girona.
Sí, senyor.
Per tant, ja xerrarem un dia d'aquests amb en Xavi.
I més tard, ja de matinada, serà, pel que vaig veient, el partit d'Alcaraz, recordo, contra Gael Monfils, i també el de Davidovich, que és un bon partit contra el noruec Casper Ruud.
Altre protagonista a l'acció del Barça, Dani.
I ara sí, Xavi, torn pel Ricky Rubio, l'escoltem.
És el que et va fer patir més, que dius que vas patir.
No, que et rebin així a casa teva, però bueno, són coses que ja han passat.
Molt bé, una victòria que us va molt bé aquesta setmana difícil, ha sigut entre Euroliga i també la situació a la CB era complicada, era límit.
Sí, els resultats no estan acompanyant, les sensacions tampoc eren bones i crec que avui hem demostrat a l'equip que podem ser, sent una mica més regulars, jugant a 40 minuts i seguim aquesta línia.
Gràcies, Riqui.
Riqui, sobretot per com venia l'equip i per on venia l'equip, no sé si era un partit que era entre les emocions que tenies, però també la importància de la victòria difícil d'afrontar.
Sí, bueno, no estàvem en la nostra millor situació i bueno, també jugar aquí a l'Olímpic és emotiu, és bueno, hi ha emocions i s'han de controlar, però crec que hem fet un bon partit.
Per què no t'hemos visto sonreír? Estábamos abajo en la pista, estaba con Darío. Tenemos que sonreír mientras veías el vídeo.
Sí, ha sido muy bonito. Lo agradezco muchísimo. También para Joel creo que ha sido un gran detalle, para Lapro también. Y bueno, son cosas que se agradecen muchísimo y se recuerdan, ¿no?
Ricky, en valoración, ¿ha sido el mejor del partido? ¿Qué tal te has sentido tú en la pista?
Bien. Pues después de estar tanto tiempo parado, es casi ya al final de pretemporada, pero bueno, vamos asumiendo minutos, vamos asumiendo contactos y cogiendo esa sensación que es muy difícil, ¿no? A mitad de temporada, cuando ya todo el mundo va rodado, intentar que eso ruede, pero bueno, vamos cogiendo las sensaciones.
Sí, yo te voy a preguntar, aquests mesos especulava del teu retorn, no se sabia exactament què faries, per què vas decidir anar al Barça i no a la penya quan la gent no ho sabia?
Volia jugar a bàsquet, és igual el lloc. Ara ja, a poc m'estic recuperant d'una situació delicada. El lloc, pues, bueno, vaig decidir perquè diferents motius i bueno, content de tornar a jugar a bàsquet.
Doncs fins aquí les declaracions de Ricky Rubio en el seu retorn a l'Olímpic després de la seva llarga aturada.
Parra i Ricky Rubio, el micròfon del Dani Aguilar. Tornarem cap a Badalona per tancar comunicacions. Tenim gol a Tarragona, Esteve.
Doncs sí, males notícies pel Gimnàstic de Tarragona, tot i que l'afició del Nàstic ara aplaudeix el seu equip i intenta donar una empenta. Ha marcat Losada al minut 8 d'aquesta segona meitat, una jugada prou embolicada, centrada al segon pal. Semblava que la defensa del Nàstic, que els centrals del Nàstic podien rebutjar la pilota, però finalment li ha caigut a Losada el rebuig i l'ha acabat, només l'ha hagut de fer empantar des de l'interior de l'àrea petita i avançar al Unionistes de Salamanca. El marcador ara al minut 10, 0-1, males notícies per tant pel Nàstic.
Una pausa i tornem, i pentinem i fem balanç de la Volta Ciclista a Catalunya.
Superesports amb Xavi Puig.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí. Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènech i Montaner. Visita l'únic centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix l'art de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
Dotze minuts i dos quarts de deu de la nit, Superesports a RAC1. Ahir ja va sonar, ja sé que no és la cançó de la Volta del 2024, però a mi m'agrada molt. Ahir és la que m'agrada més, és la del 2021, és Eclipsi, dels Blaumut, i mira, tu, doncs, tenim llibertat per posar la que vulguem, doncs, per tant, posarem aquest Eclipsi de Blaumut.
Si fessis la Volta a Espanya encara estaria estirant, me estoy volviendo loco, eh?
Segurament, segurament sí. Hola, Pau Mitjans, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi Puig.
Xula o no, aquesta Eclipsi
de Blaumut? És xula, i a més Blaumut té bicicletes, que en té una altra, per tant, sempre fa festa Blaumut.
Sempre fa festa, per favor. Albert Ferran, torna a entrar a l'estudi, bona nit, Albert.
Bona nit.
home, que ha seguit la volta juntament amb el Gerard Ballera per RAC1. S'acompanyen dos integrants de l'etapa Reina, programa, podcast que es crea a Ràdio Molins de Rei, que ens van acompanyar ja la temporada passada, podcast oficial de la Volta Ciclista a Catalunya, el Lluís Àries. Hola, Lluís, bona nit.
Què tal, bona nit.
I el Marc Vives. Hola, Marc, bona nit.
Bona nit, com estem?
Bona nit. Esteu molt cansats o no, Lluís?
Molt cansats i molt il·lusionats, perquè després d'una setmana, que per nosaltres és com la festa major, venir aquí al Superesports de final de festa major és com el piro musical, no?
Cada any se supera això de la Volta, Marc, perquè l'any passat deies, ostres, fer una cosa que superi aquest Roglic que viene pul serà complicat, doncs aquest any jo crec que hem anat a més, no?, fins i tot.
Clar, quan teníem a Tadej Pogacar, no?, que és potser la màxima figura actual, i després del que vam viure ahir a Berga, jo crec que la Volta ha fet una passa endavant,
És que fins i tot De Gent ha atacat avui a Montjuïc, Lluís, vull dir que ja per vosaltres és la culminació final, no,
sí,
això?
Sí, sí, nosaltres que venim de Molins de Gent, s'ha lluit el tio, l'últim dia, l'última volta, la cursa que l'ha fet gran, jo crec que, hòstia, ja s'ho mereix també.
I de fet De Gent ha posat Strava, diu, it's Poggy World, we just leave it. És com dient, resignant-se, no?, de, bueno, estem vivint en el món de Pogacar, per tant, tirem endavant i que guanyi el millor.
Clar, és que no posem potser prou en valor, Pau, el que significa, no?, haver tingut... per mi sí que és el millor ciclista del món, encara que hagi perdut que no hagi guanyat els dos últims tours, però sobretot, jo crec que a nivell d'imatge, no?, jo crec que la imatge del ciclisme és Pogacar. Vingegaard, jo crec que podria guanyar aquest tour també, però més gent coneixerà Pogacar que no Vingegaard.
Sí, i crec que ho hem de posar molt en valor, com està guanyant aquestes coses, no, Pogacar? Perquè al final et podrà agradar més o menys el ciclisme, et podrà agradar més o menys els resultats, però és que aquest tio, quan surt a la carretera, surt a passar-s'ho bé, i això fa que tota la resta d'integrants també s'ho passin bé. A mi em recorda moltíssim a Marc Márquez, és a dir, fent el paral·lelisme amb les motos... És un tio que sempre va a l'atac, que sempre s'ho juga tot, arrisca, avui no tenia per què arriscar-se a Montjuïc i ha arriscat baixant en l'últim moment, i que després s'ho passa bé, somriu, és atent amb els aficionats, és atent amb els periodistes, no té mai una mala paraula, per tant, crec que això fa afició i crec que això fa ciclisme.
Sí, és un tio que igual després té els seus moments, segur, com tothom, però que cau bé en general. Vull dir, costa que et caigui malament Pogacar encara que tu ho proposis, no?
Té flow.
Té, no?, flow.
Té flow. I és un tio que si t'imagines a Messi, no?, que és el millor davanter del món, doncs Pogacar també és el millor porter del món, també és el millor defensa del món, perquè destaca les grans voltes, a les petites voltes, destaca les clàssiques, és que guanya tot arreu.
Sí. Que no et decep, i això a l'afició, no? Clar, ve aquí la volta que dius, bueno, a veure com vindrà, no? Amb aquest no tens molts dubtes, però bueno, algú pot pensar, a veure com, amb quina actitud vindrà, o si vindrà realment amb actitud caníbal, i sí, ha vingut amb actitud caníbal, Marc.
Jo crec que no sap anar als llocs i no competir per la victòria, Jo crec que és un gust veure els aficionats, el gaudim, i és això, no? La comparativa amb Vingegaard que feies abans, Pau, al final, el tio més enllà del Tour de França, el tio et competeix les clàssiques, el tio et competeix els monuments, no? Llavors, això el Vingegaard segurament mai ho farà, i jo crec que això ens enamora els apassionats del ciclisme.
Clar, és que aquest any, per exemple, no?, que ve de dos tours que se li escapen per Vingegaard, un es plantejava a veure com encara el Tour, és a dir, quina preparació fa pel Tour, i Albert diu, doncs mira, aquest any estem fent el Giro i faré el Tour. Sí. Què us pensàveu, que s'entraria més al Tour, esport? No, doncs mira, abans faré el Giro, però evidentment voldré guanyar el Giro i el Tour de França.
Sí, la veritat és que, mira, és la seva aposta. Potser és cert que ara, en aquests primers mesos de l'any, potser no competeix tant com en altres anys, perquè, clar, ha de fer dues voltes grans just a la primera meitat del 2024 i ha seleccionat potser més les curses. Això, doncs, gairebé ho hem d'aplaudir, perquè al final estem veient que la Volta a Catalunya és la prova de preparació pel Giro. Ja ho va ser l'any passat amb Evenepoel i Roglic, que van ser els dos grans candidats al Giro i van venir a la Volta. Ara Pogacar volia preparar-se pel Giro i ja va dir que a l'Itzúlia no li anava tan bé perquè és massa a prop del Giro, que per tant la Volta a Catalunya era perfecta, i a més, doncs, ha quedat encantat absolutament de la Volta. I és un gust, és que comparteixo 100%, és un home amb un carisma especial, i que enamora tothom, que sempre està somrient, que no té gairebé mai un mal gest, excepte per les motos, potser, que quan no el deixen avançar, però vaja, és que és un regal pels amants del ciclisme.
Mira, el que dius d'acabar encantat amb la volta, mira, podem escoltar Pogacar any vinent, Puntí, que ho farem fàcil, perquè jo crec que aquest document de veu se'l pot tatuar Rubén Peris a la pell com a promoció de la Volta Ciclista a Catalunya.
I don't know. This is still far away from.
No ho sé, això encara està molt lluny. La cursa és molt tranquil·la i molt relaxada. No hi ha gaires viatges, bons hotels, i sí, bones carreteres, bon temps, i tot el grup és més o menys escalador. Així que no és tan estressant i no hi ha cap etapa d'esprint boig. Així que és una cursa agradable.
The peloton is more or less climbers, so it's not as stressful and no crazy sprint stages, so it's a nice race.
Tot perfecte, vaja, no? Que res fa pensar que no pugui tornar l'any que ve.
Signa aquí, Tadei, ja, li hem de posar davant el contracte.
Clar, del 2025 ja, vinga, que no ens escapis.
Jo crec que l'hem de picar perquè se li va escapar la primera etapa i li hem de dir, Tadei, has fracassat a la volta. Podries tenir 5 etapes a la base i només n'has guanyat 4.
Sí, és que avui fins i tot, no? Bé, avui ell deia que no anava. No, ens l'hem de creure, no? Quan diu que l'Emirates no havia de treballar per ell avui, no?
A priori sí, perquè hem vist també el Marc Soler intentant una de les voltes prèvies a la darrera a Montjuïc en aquestes 6 voltes al circuit, i sí que és cert que Marc Soler ho ha intentat. He de dir que era una etapa que se li donava força bé Pogacar, així explosiva, i hem vist l'explosivitat que té, però d'entrada crec que ho ha intentat a la penúltima volta, tampoc els ha deixat enrere, en l'última s'han mirat entre tots i era, què, qui vol anar per l'etapa? I ha estat en la baixada final quan crec que se li han encès els llums i diu, bueno, pues si puc entrar meta fent el 4 amb els dits millor que el 3, doncs això que m'enduc cap a casa.
S'ha de dir que Pogacar ahir li va dedicar la victòria a Marc Soler. Va fer un post Instagram dient que li dedicava la victòria i que valora molt el seu treball. Jo crec que sí que pensaven, va, prova-ho tu, Marc. Hi ha hagut algun moment que jo he cregut que podia guanyar perquè tenia mig minut i a darrere estaven molt tranquils, hi havia una pausa i, ostres, el Marc Soler va bé cap amunt, baixa bé, i jo m'he pensat que avui podia guanyar. Després Ineos s'ha posat les piles, s'ha començat a retallar el temps, i clar, quan et falla el pla i el pla B és Pogacar, pots estar tranquil·líssim.
Estem parlant ara de Pogacar, del landismo també, que el landismo no mora mai, el landismo està ben viu i ha demostrat en aquesta volta, però deixeu-me que vagi a Cartagena a saludar un campió de la Copa d'Espanya de futbol sala, com és el Miquel Feixas. Hola, Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
I enhorabona, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Aquest equip, si alguna cosa té, és allò de resistir, de no morir mai, d'agafar-se l'últim fil de vida per acabar guanyant avui fins i tot aquesta Copa, eh?
Tenim raça i resiliència.
Raça i resiliència, i tant, seria un bon titular avui per la crònica del partit, perquè avui no sé si ho veies tu perdut o no, o encara confiaves quan us marquen defensant amb 3, encara confiaves que era possible forçar la pròrroga.
Jo soc dels tios més positius del planeta, però faltant 4 segons, crec que tots ho veiem molt fotut. Quan ens han pitat el doble, sí, he mirat el catera i li he dit, lo metes. He dit 3 cops, lo metes, i mira, per l'esquadra.
Sí, ja l'alçaves tu com si fos pràcticament el Simba del Rei León al final del partit, perquè s'ho mereixia en catera, amb la final que ha fet.
Sí, sí, el Salvador, MVP, mal atret el cabron a l'MVP. ens el podrien haver partit, però bueno, si algú se'l mereix és ell.
Quina copa, no? Li doneu molt valor en aquesta copa aconseguida, Miquel.
Molt valor, jo li dono molt valor, que és la més frenètica que he guanyat, però que ho digui jo està bé, però que m'ho ha dit Diego Zufo a l'acabar el partit, que és el títol que li ha costat més guanyar i que més l'ha disfrutat, pues això diu encara més.
Vosaltres, que sou els que viviu en el dia a dia, sabeu com de difícil està sent aquesta temporada, no? Ja no pels qui sou i qui no sou, sinó també pel com moral que deu significar pel vestidor anar perdent jugadors que evidentment són amics també i col·legues durant molts mesos de temporada.
És molt dur, hem arribat a moments que érem 6 o 7 del primer equip que estàvem sants amb l'alta mèdica. Hem vingut aquí amb jugadors que estaven tocats, amb jugadors que venien amb molta càrrega, ha caigut gent aquí, però els que aguantàvem de peu hem resistit, hem seguit remant.
Miquel, són 14 finals contra el Pozo, les 14 les ha guanyat el Barça. I sembla una maledicció, vull dir, avui semblava que ho tenien a tocar i el Barça s'ha aixecat una vegada, s'ha aixecat una segona vegada. Això pot arribar a afectar en algun moment, per exemple, una tanda de penals?
Sí, la gent parla dels fantasmes. Ja va passar fa 2 anys que els vam guanyar una tanda de penals quasi com aquesta. Es queixaran, es van queixar, però al final els àrbits miren el VAR, el videoarbitratge, i ja està. I ho han mirat, han vist que Juanjo s'ha adelantat, que jo no m'he adelantat, i ja està. I 14 anys i seguirem.
Ja que estem parlant o apuntaves ara el tema arbitral, el director esportiu, en Jordi Torres, ha dit a Sport 3 que això que s'ha vist avui era surrealista, que, amb perdó, era una puta vergonya i que estaven molt cabrejats. No sé si tu o sí, des del vestidor voleu afegir alguna cosa més.
Ja fa temps que ho diem, no? Contra tot, contra tothom. Sí, crec que l'expulsió de Pito és... Bueno, no l'he vist, però ella diu que no la toca amb la mà.
No la toca amb la mà.
No sé, és vergonyós que poden realitzar el videoarbitratge si tenen dubtes, però no, mai pita algo que no és, que s'ho inventen. Però bueno, hem seguit, hem aguantat, estàvem destrossats, però hem aguantat com guerrers.
Això de compartir porteria amb el Dida, que això no sé si ho fa ningú més, no? Això d'una part cadascun, Miquel...
No ho fa ningú, però els dos estem bé i el míster pensa que l'entrenador pensa que si fa jugar només a un serà injust per l'altre. Així que fa jugar dos, i els dos donem a tot el que tenim per aquí.
La celebració és a Cartagena o torneu cap a casa, Miquel?
No ho sé.
Que sigui on sigui, no? Sí. Que tampoc no és aquest el problema ara mateix, no?
Primer de tot, obrirem una cerveseta aquí per celebrar i ja veurem si ens quedem aquí o tornem a Barcelona.
Bueno, ja decidireu. És el primer, en queden dos encara de títols, no? Una cosa que es diu Champions, em sembla, Miquel, i la Lliga encara oberta.
Sí, sí. Pel Barça, per l'escut que portem, anirem a morir en aquests dos títols que queden, per la Champions i per la Lliga.
I éreu tots aquí, els lesionats, també hi eren tots a Cartagena o no, Miquel?
Algun ens ha acompanyat. Algun ens ha acompanyat i els que no hi eren s'han donat força des d'on podien, enviant missatges. Al final som un equip que les baixes i els contratemps ens han un mes i hem fet més força.
Hi ha hagut biotrucada al vestidor que per compartir amb ells l'alegria?
Sí, la compartim amb tots ells, amb Sergio Lozano, amb Sergio González, amb Àlex Yepes, amb Ferrao, amb tots la compartim. He vist Àlex Yepes que s'ha posat la samarreta de Lozano i va per tots també.
Doncs Miquel, a celebrar-ho, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta Copa d'Espanya guanyada amb tant de patiment, de raça i resiliència, que és un bon titular per definir aquesta Copa guanyada pel Barça avui a Cartagena. Moltíssimes gràcies, enhorabona.
Gràcies a vosaltres, el Barça visca Catalunya.
Amb Miquel Feixas, el porter del Barça, un dels porters del Barça, amb Didac Plana, que comparteixen porteria i mai tan ben dit, perquè un ha jugat la primera part i l'altre la segona en els 3 partits que ha jugat el Barça, quarts de final, semifinals i a la final. I la pròrroga, doncs, ha anat com ha anat. Avui se l'ha quedat Feixas, ahir també, crec que se la va quedar Feixas, i la tanda de penals també l'han anat compartint i Didac Plana i Miquel Feixas, tant a les semifinals com a la final d'avui. Ens tanquem així. Comunicacions amb Cartagena, la Champions és a principis de maig,
principis
Albert?
Principis de maig, el Barça juga a la semi contra l'Sporting de Portugal i bé, la Lliga es decidirà a finals de maig, a més aviat principis de juny.
Recordem que la Final Four de la Champions és a Armènia,
sí,
quan juguen dos equips portuguesos i dos equips de la Lliga espanyola. I la UEFA va decidir que el millor lloc per apropar l'afició, sobretot en aquest esport, és que jugui la Final Four de la Champions a Armènia. Potser també per coses com aquesta, Jordi Torres s'acaba escalfant i diu això acabat el partit d'avui.
És algú surrealista el que ha passat avui, un altre cop a la pista. Ja no dic pels jugadors.
Expulsa de Pito.
Ja dic pel tema arbitral, així de clar, ho dic davant de la càmera, una puta vergonya, molt cabrejat. hem guanyat, però jo ho tinc que dir, no em quedaria tranquil. Podíem haver guanyat, perdut, ho teníem perdut, les coses són com són, aquest esport és meravellós per tot això que passa, però, bueno, jo ja ho he dit, em quedo tranquil i molt orgullós de tot aquest equip, la veritat.
Doncs sí que s'ha quedat tranquil Jordi Torres, que és un tio que parla clar, i aquí sí. En tenim mostra sempre que parlem amb ell, que no s'encalla una, i que avui amb el títol a la butxaca també ha volgut deixar clar que no estava gens content amb l'actuació arbitral a Cartagena. Va, tornem a la Volta, que som aquí amb gent de la Tapa Reina, amb el podcast oficial de la Volta, amb el Pau Mitjans, amb l'Albert. Torna el landismo o no ha marxat mai el landismo, Marc?
El tio mateix, el Miquel, ens deia, és que no ha marxat el landismo, perquè li vam fer aquesta pregunta, bueno, més viu que mai. El tio deia, no?, ha fet unes declaracions dient, tinc les cames del 2015.
Les pates,
que anem molt anys enrere, que és quan ell va començar, no?, allò del Freelanda, tota aquesta rumorologia, el landismo. I, bueno, jo crec que ho comentàvem abans, quan rendeix més és quan no és el líder de l'equip i quan no té tota la pressió. I ara doncs està a l'ombra de Remco, Benepul, i avui, en aquest cas a la Volta, doncs ell ha tingut l'espai per brillar i ha brillat.
Sí, sense animat el Cotarro, vaja, va picar, ja ho diré, a Pogacar en una etapa, que ell mateix va dir, jo ja sabia que anava a morir, vull dir que anava, que era impossible que guanyés aquella etapa, però ens va dir, anem a animar la festa una mica, no?
Aquest és l'any del Tour, de Mikel Landa.
El Tour?
Perquè anirà d'ajudar a Evenepoel, el landismo és això, pensar que guanyarà el Tour aquest any. No sé, jo la veritat és que és un tio pues, molt peculiar i que la gent se l'estima molt i que a mi em genera, doncs m'explota el cap amb Mikel Landa.
No saps ben bé què pensar, no mai? L'estimes però l'odies alhora, sí, no? Sí, d'aquesta sí, gent que és veritat, però que, hosti, que són necessaris, jo crec, en un esport, no?
Són molt necessaris i, de fet, avui, per exemple, el bus del Soudal, quan acabava l'etapa, s'acostava molta gent a fer-se fotografies amb Mikel Landa, per tant és un tio estimat, i el landismo també és això, és intentar atacar quan saps que un altre et vindrà pel darrere i t'acabarà rematant. I el landismo, veurem si no ho és o no, és que Mikel Landa vagi a la pròxima carrera i no faci ni un top 10, no? Vull dir que també forma part del landismo això, i és el que fa gran aquest esportista que segurament a nivell mediàtic no té aquesta envergadura d'altres ciclistes. Mikel Landa és un tio més aviat reservat, és un tio de segones planes, no? I això del landismo l'ha portat en una dimensió que crec que ni ell mateix s'esperava.
Avui, a l'acabar l'etapa, admès que bé, avui li ha costat seguir el ritme dels millors, però se li llegia un somriure. Primer, quan parlava del seu podi, de la seva segona posició, i també quan li preguntàvem per Pogacar, que ell ja veu que és un autèntic monstre.
Sí, la verdad es que está muy fuerte, está un escalón, ¿no?, por encima de nosotros, y es difícil, ¿no?, batir. Estoy contento, estoy disfrutando mucho pues, de este nuevo equipo, de esta nueva experiencia, y espero que dure.
Doncs esperem que sí, que duri, això és el que desitgem, que no hi hagi aquestes patacades que de tant en tant també ens té acostumats en Landa, en Mikel Landa, que ha estat protagonista a la Volta. Com tenim, Esteve, el partit a Tarragona?
Doncs ara ho intentava el Nàstic, pilota a l'interior de l'àrea, demana penal al Gimnàstic de Tarragona, minut 33 d'aquesta segona meitat, i el Nàstic, que li està costant una barbaritat generar ocasions de perill, que continua perdent amb aquest 0-1, el gol de Lozano al minut 9 d'aquesta segona meitat, ho intenta, veurem si és capaç amb aquests 12 minuts més l'afegit que queden de, com a mínim, empatar aquest partit, però el Nàstic sembla que li falti una miqueta de gas, i Unionistes de Salamanca està tocant la pilota, està jugant intel·ligentment, no ha generat massa més perill que el gol que ha aconseguit, però fins ara doncs s'estan portant el partit. Al final han estat 7.921 aficionats aquí al nou estadi, Déu-n'hi-do, deia jo que segurament més de 5.000, doncs han estat gairebé 8.000 que segueixen empenyent. Veurem si el Nàstic és capaç com a mínim d'empatar aquest partit.
0-1, de moment guanyant Unionistes. A la Volta, Pogacar li ha tret 3.41 a Mikel Landa. Pau, et veia que miraves cap enrere per trobar alguna diferència semblant, i has arribat a l'any 83, que potser en aquesta taula només hem nascut tu i jo, Molló.
Segurament.
L'any 83, no, Lluís, tu també,
jo també. Tu també, el 80. Bé, doncs som majoria, fins i tot, que hem nascut abans del 83.
Sí, de fet, seguia una miqueta la pista del Xavier García Luque, no?, del que deia l'altre dia, i he anat a mirar, i te n'has d'anar al 83, va ser José Recio, del Kelme, precisament del Kelme, no?, aquest equip ciclista que ha tornat a ressorgir amb aquesta etapa bergadana per la seu que tenia el Kelme, doncs casualitats de la vida. Va ser aquest José Recio amb 4 minuts 26 sobre Faustino Rupérez. Sí que és cert que eren altres temps, era una volta de 10 etapes, tenia una miqueta més de quilometratge, però en tot cas, per entendre la dimensió de Pogacar i del ciclista que és, doncs ens n'hem d'anar al segle passat per trobar efemèrides d'aquest tipus.
Per cert que és una volta que Perico Delgado acaba cinquè a més de 5 minuts, Gorospe sisè a 6 minuts i també Vicente Belda desè. Vull dir que hi havia nivell, vull dir que no és que diguis, mira, va venir un superestrella i la resta eren amateurs, no? Vull dir que sí, hem de tirar molts anys enrere.
Segon Landa i tercer, Lluís, aquesta és una gran notícia també, Egan Bernal, que sí. No sé si tu eres dels que pensava que sí, que tornaríem a veure Bernal a un nivell allò per lluitar amb els millors o tenies molts dubtes?
És que Egan Bernal va tindre una trompada amb un autobús que gairebé, bueno, es va trencar, només es va trencar 28 ossos, és a dir, estava pràcticament mort aquest tio i ha ressorgit. Jo m'imaginava que seria difícil tornar a ser professional. No només ha aconseguit tornar a ser professional, sinó està amb els millors. Ahir va pujar, ens va passar per davant a Caral. Hòstia, pujava amb una velocitat brutal i em sembla que només perdia un minut amb Pogacar. O sigui, és una gran notícia. D'aquí a que pugui lluitar una gran volta una altra vegada, ho veig complicat, però veure'l aquí davant fa molta il·lusió.
Si animar-nos unes quantes etapes, si està en aquest nivell, ens les animarà, Marc, no?
És un corredor que va ser potser el primer d'aquesta generació d'extraterrestres que en 21-22 anys han començat ja a guanyar tours, no? Pogacar, Evenepoel i els que venen ara, no?, encara més joves. I va ser el primer, i entre mala sort i després els dos anys de periple que ha tingut de caigudes i recuperacions, sembla que ens haguem oblidat aquí, a Llatinoamèrica, ja us dic que no s'ha oblidat ningú, perquè l'afició que porta darrere Bernal és brutal.
Mare meva, avui, avui en Bernal, increïble.
Hi ha hagut un moment, jo coincidia just que marxava de Montjuïc, i de sobte hi ha hagut com un rebombori, unes corredisses per tot arreu, que jo estava allà amb la bicicleta, quasi em tiren al terra, i era pel bus...
És per mi? Què passa?
Ja som tan famosos, no. I era Bernal, que havia arribat amb la bicicleta, i el bus de l'Ineos, bueno, estava movent i tot, sí. De la gent. No, però una gran notícia, perquè Bernal és un mes, no?, dins d'aquesta constel·lació de grans corredors, no?, que a vegades diu aquest el Big Five, per lluitar per grans voltes, i seria una gran notícia que pugui estar a aquest nivell.
Jo crec que és una de les millors notícies de la volta, sincerament. De fet, sense anar més lluny, ell mateix penjava a Instagram que confessava que fins a cert punt que seria impossible arribar a aquest nivell, no? Aleshores, que un corredor et confessi això, que un corredor del nivell de Bernal, que no només a nivell físic, perquè segurament a nivell físic li faltarà algun punt, perquè quan t'has trencat tantes coses en un esport com el ciclisme, que és tan de patiment, al final qualsevol punt de dolor el pots tenir, no? I que torni a recuperar el nivell, que torni a recuperar sensacions, que quan baixi no tingui por, perquè jo personalment, per exemple, si tens un accident d'aquestes característiques, mentalment aquest tio ha hagut de fer un treball, et diria, molt més important que el físic, no? Aleshores, és una benedicció que el ciclisme recuperi a Bernal, perquè és un tio que va a l'atac, i quan hi ha gent que va a l'atac, el ciclisme guanya.
Fins i tot per tornar a sortir a entrenar-se, no? Sí. Lluís, perquè clar, recordem que l'accident el té entrenant-se, no? Vull dir, tornar a sortir amb la bicicleta, allò, a ritme de dir, vaig a entrenar-me per tornar a competir al més alt nivell, o sigui, el cap t'ha de funcionar, allò de dir, t'has d'haver treballat molt bé per tornar-hi amb tranquil·litat.
Molt bé, i mira, Bernal, abans de tenir l'hòstia amb l'autobús, va caure en una volta a Catalunya baixant amb un Montjuïc, i avui ho ha provat el tio, o sigui, i a més quan començava no a plovisquejar, però sí que es feia, estava una mica complicada la cosa, o sigui que de mentalitat li sobra, i jo crec que té una cosa, un idili especial amb la Volta a Catalunya, perquè precisament va tornar a competir al World Tour l'any passat a la Volta a Catalunya. Per tant, jo hi aposto per ell com a possible guanyador l'any vinent o l'altre.
Caram, ja tenim guanyador del Tour Mikel Landa, guanyador de la Volta 2025 o 26, Egan Bernal. I no m'ha acabat encara, no, us he de dir atents.
Que avui quan ha baixat del podi se'l veia emocionat, la veritat, perquè ell ha viscut un 2 anys molt intensos. Muntanya russa emocional. De fet, ara escoltarem una reflexió interessant sobre com ha viscut aquests últims 2 anys des de l'accident.
Súper, súper tranquilo y sobre todo contento con el resultado, con la progresión que he hecho. O sea, no fue para nada fácil, tanto en lo físico como en lo mental, porque digamos que después de estar eso, en lo más alto del ciclo mundial, a pasar a ni siquiera poder acabar carreras, fue bastante duro, pero nada, yo creo que con el apoyo de mi familia, del equipo, de amigos, de toda la gente que me rodeó, pude eso, volver a un buen camino y sobre todo espero volver a otra vez a coger el nivel de antes.
Ja per acabar amb les veus d'avui, també podem escoltar què en deia un dels companys de Pogacar a l'Emirates.
Sí, Marc Soler, que de fet avui era l'opció A de l'Emirates, això és el que explicava Pogacar, explicava aquest atac a la segona pujada al Castell de Montjuïc.
Aquí nunca sabes, al final con 30 segundos pues puedes llegar a llegar, pero bueno, al final es un circuito muy duro y bueno, s'ha peleado y luego Tadej ha podido rematar.
Com sempre, Marc Soler, reflexions més al peu, directament, vull dir, Marc Soler al breu, i bé, ell ho ha intentat, s'ho ha cregut en algun moment, però clar, quan Ineos ha començat a tirar, quedaven encara molts quilòmetres i l'han acabat enxampant.
I punt i a part el que vam viure ahir, no? Aquesta etapa del Berguedà, que jo crec que marca, no sé si un abans i un després de la Volta, un punt d'inflexió, però el que vam viure ahir al Berguedà feia molts anys que no ho vivíem.
Jo espero que per ell sigui el Tourmalet de la Volta, perquè realment l'afició que ha generat veure les carreteres plenes, tothom deia, no? És una etapa de Tour de França, i que diguin això d'una Volta a Catalunya i d'una Volta d'una setmana, no? Que bé, les voltes d'una setmana doncs moltes vegades estan allà més perquè els ciclistes agafin competició i agafin rodatge que no per lluïment, no? I ostres, per mi crec que ha de ser una aposta segura almenys en els pròxims anys que tenim aquests ciclistes que estan donant tant espectacle.
És que jo crec que recordarem la Volta 2024 com la Volta de Pogacar, però sobretot com la Volta de l'afició i de l'afició berguedana, perquè el que vam viure ahir, que vam tenir la sort de ser-hi, la Berga Experience que vam tenir ahir va ser brutal. Des de la Font Negra, pujar caminant, fins a nosaltres vam estar a la corba de Sepp Kuss, encara tinc la pell de gallina. Va ser brutal, i a més hi ha una cosa molt xula que comparada amb el Tour de França, perquè crec que l'etapa d'ahir es pot mirar cara a cara amb qualsevol etapa del Tour de França. Hi ha una cosa molt xula que ahir no vam veure els tanoques que normalment veiem al Tour, que van a sortir a la tele a ensenyar que volen sortir a la tele i que les càmeres els ensenyin a ells, sinó que els aficionats que hi havia ahir al Berguedà, els aficionats catalans, eren aficionats al ciclisme que volien animar els ciclistes, i això va ser molt guai, va ser molt guai.
Marc, vas trempar o no?
Va ser una imatge, jo encara quan hi penso encara tremolo, no? És veritat, jo hi vaig anar, per exemple, l'estiu passat vaig anar al Tour de França i et juro de veritat que hi havia moments que em sentia com el Tour de França o encara més. Jo crec que no s'havia vist mai a la Volta a Catalunya aquest ambient a l'alta muntanya. És veritat que va coincidir dissabte, no? Que normalment les etapes d'alta muntanya són entre setmana, a les dels Pirineus, i això evidentment fa que molta més gent s'hi pugui apropar, però la gent del Berguedà s'ho ha currat moltíssim, s'ha de dir, han muntat molts xiringus i estava molt, 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 molt ben dinamitzada aquesta etapa. Van muntar una xaranga que portava la gent com si fos el flautista de Malí, gairebé, no? Muntanya amunt, i diverses corbes, diversa gent organitzada, de penyes, de manera autogestionada, posant música, fent entrepans de botifarra. Tothom estava molt content, molt feliç de ser allà, i va ser una gran festa.
El que sembla increïble, ahir ho comentàvem a la transmissió, és que s'hagi hagut d'esperar més de 60 anys, no?, perquè la Volta tornés a trepitjar el Berguedà, que veient el que es va viure ahir sembla impossible, sembla que t'ho estiguis inventant, que l'ho dius, home, va, però no, això no t'ho has mirat bé, segur que no pot ser que fes 60 anys que no va trepitjar la Volta al Berguedà.
Ens faltava un Sepp Kuss de torn, no? Clar. Suposo que un ambaixador potser per acabar d'apostar-hi, sí que és cert que al final les carreteres berguedanes, doncs, per la demanda del cicloturista, doncs potser eren una miqueta desconegudes també, no? I aquesta empenta de Sepp Kuss crec que ha estat el detonant definitiu, a part d'una gent del Berguedà, no?, que ha organitzat aquesta volta, i que al final és el que ha acabat passant, no?, el que tothom moltes vegades volia. I per A o per B, perquè ja sabem també com funciona el ciclisme, que al final les voltes també viuen dels ajuntaments per on han de passar, és un esport que té una idiosincràsia molt particular que no tenen altres esports amb els estadis, etc. I això també ha influït.
Sí, jo no sé si té a veure o no, però ahir ens ho deien a Berga que des de fa uns anys es fa una cursa molt curteta que es diu la Portal Atac. I aquesta cursa sembla que ha encès una metxa, i aquesta metxa doncs ha acabat aquí, en aquesta etapa del Berguedà.
És molt, molt xula aquesta Portal Atac, sí. En parlàvem aquesta temporada també, d'aquesta prova amb bicicletes antigues pel mig de Berga, que és realment... De fet, ahir l'alcalde ens assegurava que han de acabar de negociar, però que l'any que ve la intenció és repetir i amb la volta femenina també, és a dir, que Berga sigui també seu d'una etapa de la volta femenina i també la masculina, i amb ell diu que no li feia res que al final continués sent a Caral, que potser a l'inici el podíem canviar, però que al final a Caral que s'hauria d'institucionalitzar.
És que estaven encigaladíssims ahir, és que ja volien el Tour i tot.
Bueno, sí, també va sortir
el Tour, la Giro, Vuelta,
també va sortir per allà, en boca de l'alcalde.
Una sortida al Giro a Berga, per exemple, ja que es fan sortides a saber on, doncs mira, també.
La connexió hi serà, perquè al final la Volta a Catalunya forma part d'ASO, per tant, suposo que Prudhomme hauria de tenir posada la tele, a part li van avançar mitja hora a l'etapa, sí, perquè veiés Pradell, no? Per tant, veure ho ha pogut veure i veurem què fa.
Fins i tot tenim una penya Sepp Kuss ara, un dels seus responsables, també gent encarregada de peu de port d'aquest canal de Twitch, que també val molt la pena de seguir, el Joan Zamora. Hola, Joan, bona nit.
Hola, bon vespre, què tal?
Estàs recuperat ja, Joan, de tot el que va passar ahir o no?
Bueno, més o menys, al final, aquella ressaca emocional després d'un dia tan dur.
Va ser millor fins i tot del que t'havies imaginat o no? Vosaltres que anàveu esperant allò de que arribi, va ser fins i tot millor?
Doncs sí, segurament, perquè ha superat expectatives, i llavors aquest punt de... Jo patia per allò de pensar, hòstia, potser allò que tu sents una mica teu i penses, allò que no es descontroli, que funcioni tot, i va anar tot com a seda, i va ser un dia... millor de l'esperat, fins i tot, jo crec.
Ara dèiem aquí, no?, la importància de institucions que hi creguin, també, i la importància aquí, Joan, d'una figura com Sepp Kuss, no?, que ha posat en valor el Berguedà i que no s'ha cansat de posar-lo allò a la seva boca quan parlava de ciclisme.
Sí, bueno, hem tingut això, la sort, també, perquè jo crec que el vam començar, hi va haver una mena de connexió mútua, no?, vam fer quasi fill honorífic d'aquí i ell ambaixador de la comarca, i jo crec que també ha tingut molt a veure que quan vam començar tot una mica tot amb el curs, jo diria fa 3 o 4 anys, era un corredor important, però ja no era ben bé un primer espasa, i llavors el boom que hi ha hagut aquests últims 2 anys, que ja s'ha convertit en el millor gregari de muntanya, i l'any passat que vinc a la Vuelta, doncs això ha acabat de redoblar la importància de tenir una figura com el Kuss parlant del Berguedà amunt i avall.
Com he d'imaginar ahir aquella marea groga que hi havia en aquell punt de pujada a Caral quan va passant Sepp, Joan, com va ser allò?
Uau, allò semblava un estadi d'aquests de l'Europa de l'Est. Sí, no, la gent no és tan boja. No sé, sense més no es veu ben bé per la tele el moment que passa ell per allà, però ell també va flipar bastant. Tot i que em va fer gràcia perquè el tio devia anar a 220 pulsacions i encara ho veies per allà somrient una mica. Vull dir que li va donar bastants ànims, em sembla a mi.
Llàstima que no pogués lluitar per la victòria una mica més endavant, no?
Sí, clar, això és la mala sort, diguem. Però aviam, no et diré que és el de menys, però per entendre'ns, lluitar contra el Pogacar era difícil. I vaja, jo t'he de dir que jo volia que guanyés Kuss, però la segona persona, el segon ciclista que m'hagués agradat que guanyés era Pogacar, precisament. Per tant, l'estimem igual, encara que perdés minutada ahir.
M'agrada això que dius, perquè és veritat, cadascú amb les seves coses, però sí que tenen coses que s'assemblen, no? Kuss i Pogacar, aquesta manera d'entendre el ciclisme com un divertimento, no? Joan, la tenen tant en Sepp Kuss com en Pogacar.
Sí, i tant. Jo diria els dos són molt carismàtics, de fet s'ha vist aquesta volta. Dos corredors, això, que entenen el ciclisme... Crec que estem en una etapa bastant bona dels últims anys, que hi ha hagut bastants ciclistes, això, que entenen bastant el ciclisme d'atac, l'espectacle, la connexió amb el públic, que et diria que potser fa 10 anys s'havia perdut una mica aquesta part de l'esport, i ara s'ha recuperat gràcies a ciclistes com aquests, i això s'agraeix moltíssim, i crec que també és el que té a veure que ara s'hagi revivat una mica, revifat una mica tot el que és l'afició a casa nostra.
S'haurà de repetir l'any que ve, no, Joan?
Sí, i tant, jo he disposat a fer bisums a qui calgui perquè tornin a venir.
Sí. No, com més generosos siguin els bisums, més opcions de que torni la volta a Berga. A veure si ho aconsegueixes amb els teus bisums que torni la volta cap a Berga. Doncs déu-n'hi-do, ahir la Clés va viure a Berga amb aquesta celebració, amb aquesta festassa, amb la tornada de la volta. Feia més de 60 anys que no trepitjava el Berguedà. Tu has pujat molts cops a Caral amb bici, Joan?
Sí, és el parc que he pujat més. Jo crec que aquí a Berga els que anem amb bici... I pugem, no sé de mitjana, però bastants cops, a peu i en bici, tot el dia.
A peu i en bici. Avui molta gent deu haver fet la pujada per comparar-se, a veure, no?, el ritme de Pogacar amb el meu. Millor no fer-ho, no?
Sí, aviam, si vols pensar que estàs fet una merda, tu mires, i no...
Si no, millor que no, sí, que no connectis a l'Estrava i tu facis el teu ritme, ja ens ho trobarem quan arribem a dalt al santuari. Doncs sí, Joan, sí. Acabar de passar la ressaca emocional, i potser no emocional també, el millor que puguis, que demà és dilluns.
Això, aviam, i fins l'any que ve, tu.
I fins l'any que ve, moltes gràcies.
Apa, merci.
El Joan Zamora, el dels responsables de la penya Sep Cus, d'aquest Twitch també de la peu de porc, que són, vaja, íntims, pràcticament, amb en Sep Cus.
Sí, són uns grans, eh? Són uns grans, i són uns dels que han mogut tota aquesta història, el Club d'Esquí de Berga, la Primavera Ciclista amb l'Isaac Vilalta, és que tota aquesta gent ha impulsat tot això. Deixa'm dir, quan deies allò de la bogeria quan va pujar el Cus,
sí?
La bogeria va ser quan va baixar, perquè quan va baixar va parar. Llavors, clar, allò, tothom es va tancar, i donava el mateix, perquè seguia pujant ciclistes, però el que importava era posar-li la samarreta amb el Cep, i va parar un ambulància, va ser un caos, aquell moment va ser l'únic moment de caos.
De fet, ahir vam tenir un moment també, ara que deies ambulància, amb l'autoritat una mica complicat de Pogacar, que va picar una moto dels Mossos,
sí,
perquè li feia tap, que jo vull anar tirant i aquí no m'esteu deixant passar.
Sí, jo crec que era la...
No ho feu, això, si us trobeu mai un mosso amb una moto, no li piqueu a la maleta aquesta que té els laterals.
Era una altra dels revolts en què hi havia més gent, crec que era la zona en què hi havia el bar dels Castellers de Berga, sí. Que hi havia moltíssima gent, i clar, la gent va entrar a la carretera, es va fer gairebé només un passadís, la moto potser no tenia molta experiència, el mosso, i clar, Pogacar es va enganxar, van estar ben bé 5-7 segons que no el deixava passar, i clar, Pogacar, que segurament no li venia de 10 segons, però clar, ell estava exhibint-se i anava cap amunt, i quan es va posar a l'alçada va trobar un forat per passar, li va donar un parell de cops a la moto, i vinga, el va passar i cap a la victòria.
Va esperar la dolceria Pujol, on tenien la mona gegant de Sep Cus, de gairebé un metre d'alçada?
Tenia tanta pressió que la vaig haver de... Sí, vaig anar a veure la mona, fantàstica, la mona. N'hi havia altres, però clar, veus a l'aparador aquella mona de 90 centímetres, 9 quilos, crec que va dir, de xocolata. I sí, vam fer la fotografia i vaig complir, us he portat aquí xocolata boníssima.
Blanca i negra.
Blanca i negra, perquè... Correcte.
Bé, Albert, t'has comportat. T'has comportat, teníem dubtes, però...
Sí, no tots es comporten quan fan el seu aniversari.
També és veritat, però en aquest cas t'has comportat molt bé.
Però jo... El que toca, tu.
De fet, ens deies, Pau, que Berga estava tenyida de ciclisme ahir, no? Qualsevol comerç era 100% ciclista.
Passejaves per allà i qualsevol comerç tenia un detallet, una bicicleta, bicicletes fetes amb cartró, fins i tot la pastisseria aquesta, no? Tot de mones, de bicis, es respirava ciclisme. Passegessis per on passegessis de Berga i les tertúlies, de tot el que es parlava als bars quan anaves a fer un cafè, era de l'etapa, per tant... Ambient ciclista 100%.
Ara continuem parlant de ciclisme, del que ens espera aquesta temporada, amb la Tour, Giro, ara d'aquí a res, amb les clàssiques que ens venen ja, els monuments de tots seguits ara a partir del cap de setmana que ve. Però abans escoltem aquesta cançó.
Sí.
A part de ser la sintonia de l'Ultrasports, del Superesports, cançó dedicada... Explica-m'ho tu, Lluís, això que sentim, què és?
Mira, primer he de dir que el tècnic de so ha tocat alguna perquè a casa meva la veu sonava molt millor.
Sí?
Sí. Doncs sí. Segur.
Cantava molt millor a casa.
Eufòria, tu.
Aquest és Jean Valjean. Jean Valjean és un ciclista mongol que ha arribat al World Tour. És la primera cursa World Tour que corre i que nosaltres li fem el seguiment des de fa un parell d'anys per la semblança que té a Jean Valjean amb el nom del protagonista dels Miserables. Vam començar perquè va anar a un mundial i anava sol, i llavors vam pensar, hòstia, aquest tio és un miserable, i a sobre es deia Jean Valjean, i vam començar amb la broma, hòstia, i la broma, doncs, a Catalunya està la broma.
Doncs mira, aquí ja heu parlat amb ell, ara ho sentirem, que vau arribar a parlar amb ell, però abans tenim final a Tarragona. Esteve.
Sí, ha acabat el Nàstic perdent aquest partit, 0-1, per tant el gol de l'Osada al minut 9 d'aquesta segona meitat ha servit. El Nàstic ho ha intentat fins al final, 6 minuts d'afegit, n'ha tingut alguna, però avui no era.